Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Donald Trump va guanyar les eleccions als Estats Units per primer cop l'any 2016. Des d'aleshores, la seva figura ha estat sempre present a l'escenari internacional i fins i tot durant el parèntesi del demòcrata Joe Biden a la Casa Blanca, Donald Trump ha tingut un paper protagonista. En una dècada, Donald Trump ha aconseguit que el món s'assembli cada cop més a la seva manera de fer i de ser. Especialment des que va començar el seu segon mandat, ara fa poc més d'un any. El president nord-americà ha trumpitzat el món amb un estil agressiu, insultant, xantatgista, amb una política populista que s'ha encomanat arreu com una grip pandèmica. És mentider, és groller i és barroer. I correm el risc d'esgotar el diccionari per qualificar-lo. Aquest home, que té a les seves mans el destí de la primera superpotència mundial i de retruc del món sencer, ahir, enmig d'aquesta guerra amb l'Iran, va sortir en roda de premsa i va dir això.
In fact, it looks so nice, I don't think I'll even... I think I'll save money on the doors... Because it can't get more beautiful than that.
Diu, es veu molt bé. Han estalviat diners a les portes, però es veuen molt bé. Jo mateix he triat aquestes cortines. M'agrada molt l'or i està bé perquè hem estalviat diners. Ha quedat espectacular. El saló de ball més bonic del món. És Trump en estat pur. És un Trump caòtic i ha portat el caos. Un caos desitjat i volgut, del qual ell sempre espera sortir victoriós amb independència del cost. Ell ho basa tot en una regla senzilla, tant en la política domèstica com internacional. Si ets creïble en l'amenaça, els teus rivals acaben vivint en la paràlisi. Per entendre per què actua d'aquesta manera, cal viatjar a la Nova York dels 80 i 90 del segle XX, quan Donald Trump era un empresari especulador immobiliari implacable, que ja entenia la negociació com una expressió de força bruta. Després va ser una estrella televisiva, amb el programa L'Aprenent, 40 milions d'espectadors setmanals, que el van convertir en un mestre del teatre mediàtic, de la manipulació de l'opinió pública. I el resultat és el Trump que coneixem ara. Una barreja a parts iguals de promotor agressiu i predicador populista. El món i la política són al seu cap un joc de suma zero. Perquè ell guanyi, l'altre sempre ha de perdre. Sense frens morals, perquè no té ideologia de fons. No el mouen els principis ni les cicles. Només el pragmatisme de l'ego desfermat i la certesa que l'únic que li importa és ser el més fort i actuar com a tal. Sense mai mesurar-ne les conseqüències. Per això, en el paradigma trumpista no hi ha aliats, som només vassalls. No hi ha idees, només interessos, poder i diners. El que va fer amb el ciment en el passat, ara ho fa a través de la política. Aquest és el personatge que cal entendre per saber cap on va ara mateix el món.
El nou orden mundial necessita nuestra forma de ser y estar para que Norteamérica, el resto del continente americano y Europa, seamos lugares más libres y pujantes. Madrid siempre ha mirado a Estados Unidos con admiración por ser el principal faro del mundo libre.
Tothom tria a quin bàndol vol ser. Aquest és el món de Donald Trump.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dimarts 3 de març de 2026. Ens hem despertat amb 6 graus a Solsona, 11 graus a la Bisbal de Penedès i 12 graus a Figueres, amb petits ruixaders que cauen al terç nord de Catalunya i amb un temps que sembla que es mantindrà així tot el dia, amb molts núvols a tot arreu, aquests petits ruixats al nord i vent que s'anirà reforçant a mesura que vagi avançant el dia, sobretot a la costa, que aixecarà la mar amb onades de més de 2 metres d'altura. A última hora es podrien obrir algunes clarianes. Demà encara amb un temps variable, potser amb alguns ruixadets a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, i sembla que dijous ens arriba una borrasca més activa, la borrasca Regina, que deixarà pluja abundant a tot Catalunya.
Ara són les 8 i 4 i d'aquí pocs minuts parlarem del que està passant a Estats Units amb Pol Morillas, director del Sirop, també a l'Àgora amb Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. El dia en què... Us expliquem una nova nit d'intercanvis d'atacs en aquest quart dia de guerra a l'Iran. Els Estats Units han destruït el centre de comandament dels Guardians de la Revolució, però l'Iran resisteix a l'embestida i ataca també Tel Aviv, diversos enclavaments dels Estats Units també a l'Orient Mitjà. A aquesta hora podem connectar amb Teheran, on hi ha el periodista de l'agència EFE l'Iran, Aydin Shayegan. Bon dia, Aydin.
Hola, buenos días.
Quina és la situació ara mateix, Aydin?
Bueno, en el cuarto día de la guerra, hace unos minutos hemos escuchado aquí en Teherán el vuelo de cazas estadounidenses o israelíes, pero no se han escuchado, bueno, explosiones cerca de donde estamos nosotros, en el norte de la capital. Pero, bueno, ayer, a lo largo del lunes, en el tercer día, se registraron varias oleadas de ataques contra Teherán y otros puntos del país, como la provincia de Kurdistán o la de Azerbaiyán Oriental en el este y noreste de Irán. A última hora del lunes fue atacada por segunda vez la sede de la radio y televisión estatal. La explosión fue tan potente que aquí donde estamos nosotros, a unos 700 metros, las ventanas retumbaban. Según la organización, bueno, datos que ha dado la Organización de Derechos Humanos Erana, que está en Estados Unidos, ayer en total se registraron 56 incidentes y ataques en 13 provincias, la mayoría de ellas en la capital iraní.
¿Y el día a día cómo es? ¿Cómo es?
Bueno, Teherán, prácticamente las calles de Teherán están desiertas. Mucha gente ha salido de la capital, ha ido a provincias, a lugares más seguros. Ahora mismo en Teherán las calles están blindadas. Hay un gran contingente de fuerzas de seguridad vigilando las calles. Y por el momento todo tranquilo y la gente, bueno, tratando de mantenerse en lugares seguros.
No sé si la sensación es que va a aguantar el régimen.
La sensación exactamente es eso. Las autoridades dicen que no se van a rendir. Incluso ayer el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, que está emergiendo como una figura clave tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei, dijo que Irán está preparada para una larga guerra, a diferencia de Estados Unidos, y dijo que las bajas estadounidenses iban a aumentar. De hecho, hoy la Guardia Revolucionaria iraní ha informado de nuevos ataques contra bases estadounidenses en países de la región como Bahrein y Emiratos Árabes Unidos.
¿Por qué crees que puede haber ataques en territorio norteamericano?
En territorio norteamericano ahora mismo es imposible porque Irán no tiene misiles que puedan alcanzar a Estados Unidos todavía. Por eso está atacando las bases que tiene en la región, en los países del Golfo Pérsico.
Ezzedin Sayegan, que és periodista de l'agència EFE a Teherán. Gràcies per atendre avui al Matí de Catalunya Ràdio. Una abraçada.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Per la seva banda, els Estats Units també han demanat als seus ciutadans que abandonin ja els 14 països de la zona després d'una nit amb diversos atacs a ambaixades i bases aèries, com ara explicava també el corresponsal de l'agència EFE a Teherán. Pol Foradada.
Arribat a la capital de l'Aràbia Saudita, dos drons iranians han impactat aquesta matinada sobre l'ambaixada dels Estats Units sense que hi hagi hagut víctimes. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran també ha assegurat aquesta nit que ha atacat interessos nord-americans en països com Kuwait, Dubai, Jordània o Bahrein.
I aquesta matinada ha comparegut també Donald Trump i ha avisat que els atacs contra l'Iran aniran a més. Corresponsal a Washington, Oriol Serra.
El president dels Estats Units ha advertit que la gran onada encara ha d'arribar en referència als bombardejos a l'Iran i també ha advertit que la resposta a l'atac amb drons contra l'ambaixada nord-americana a l'Aràbia Saudita tindrà una resposta contundent. Donald Trump calcula que l'operació Fúria Èpica requerirà unes 5 setmanes, però no descarta que calgui allargar-la i ha justificat així l'atac contra l'Iran.
Aquesta era la nostra última i millor oportunitat per atacar el que estem fent ara mateix i eliminar les intolerables amenaces d'aquest règim malalt i sinistre.
La credibilitat de l'administració Trump està en entredit després que oficials del Pentàgon hagin informat a membres del Congrés dels Estats Units que no tenien cap constància que l'Iran planegés atacar interessos militars nord-americans. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I sobre el paper dels Estats Units, atenció al que ha dit aquesta nit el secretari d'Estat Marco Rubio. Ha dit que si l'Iran era una amenaça imminent era perquè Israel havia d'atacar-lo.
Per descomptat, era una amenaça imminent. I l'amenaça imminent era que sabíem que si l'Iran era atacat i creiem que seria atacat, immediatament reaccionaria contra nosaltres i no estàvem disposats a seure's per al cop.
Va dir, doncs, que el perill era l'atac d'Israel, que els Estats Units, en comptes d'evitar, han acompanyat. Precisament a Israel s'està fent també sentir la resposta de l'Iran. Aquesta nit han sonat les alarmes, especialment a Tel Aviv, a Haifa i a Jerusalem. I a Jerusalem hi ha els enviats especials de Catalunya Ràdio, Matilde Seuane i Jordi Baró. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Quins danys han provocat aquests nous atacs aèris de l'Iran?
Doncs de moment l'impacte aquí a Israel és limitat, però sí que continuen, com deia, sonant les sirenes pels míssils de l'Iran. Ha passat al barri de Jerusalem on som, no lluny de la ciutat vella, ara fa una estona després d'una nit que havia estat tranquil·la. L'Iran va fer mal aquí, sobretot abans d'ahir, a l'oest de Jerusalem, amb un míssil que va caure en un refugi i que va fer 9 morts.
I, en paral·lel, l'ofensiva d'Israel al Líban continua.
Sí, Israel continua bombardejant fort Beirut i també al sud del Líban contra la milícia de Hezbollah i ha començat també un nou atac aquest matí a Teheran. És el quart dia d'una guerra que ja suma uns 600 morts i que va a camí d'ampliar-se i també d'agreujar-se.
Mentre sentíem també ahir Netanyahu justificar aquest atac.
Sí, Netanyahu ha anat en les últimes hores també a la cadena nord-americana ultraconservadora Fox i ha anat bàsicament per enaltir de nou públicament a Donald Trump, amb qui va començar la guerra contra l'Iran dissabte, i per prometre també que serà una guerra que no serà molt llarga.
Aquesta és una porta cap a la pau, cap a una pau més àmplia. Aquesta no és una guerra interminable. Aquesta és una porta cap a la pau. És exactament el contrari del que diu la gent.
Doncs gràcies, Jordi Baró. Europa està a l'expectativa i de moment també es limita a ajudar els Estats Units amb l'excepció d'Espanya. Anem ara cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia?
Perquè la posició del govern espanyol ha provocat moviments a les bases militars dels Estats Units.
Sí, el govern de Sánchez ha mostrat crític des del principi amb l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran per saltar-se, diu, el dret internacional i per això s'ha negat a participar ni que sigui indirectament de les maniobres d'aquests països i això es tradueix en no permetre als Estats Units usar les bases que té a Morón de la Frontera i Rota, Andalusia. I què ha fet l'administració Trump? Doncs retirar diversos avions cisterna que tenien aquestes bases, de moment, sense cap més represàlia. Diu la ministra Robles que Estats Units ho fa perquè saben que Espanya, ni ara ni més endavant, col·laborarà amb aquesta guerra.
Ni han realizado ni van a realizar ninguna actuación de mantenimiento o de apoyo. Probablemente por eso, porque saben que desde aquí no se van a realizar, hayan tomado una decisión, que lo han tomado pues soberanamente, de irse a otras bases.
Aquests avions cisternes subministren combustible a l'aire als caçabombarders i els Estats Units ja se'ls han endut, com sentíem dir la ministra, a d'altres bases. Espanya referma amb aquesta decisió la seva posició contracorrent en el si de la Unió Europea.
I tot això mentre el Regne Unit, França i Alemanya abanderen l'estratègia contrària, fer costat als Estats Units en la seva missió a l'Iran. Això sí, el primer ministre britànic, Keir Starmer, deixa clar ahir que el seu interès per ara és quedar-se al marge de la guerra. I mentrestant també, l'única potència nuclear europea, França, es reforça, perquè Emmanuel Macron va anunciar ahir que augmentarà el seu paraigües nuclear a 8 països, un anunci que ja estava previst abans de l'atac a l'Iran. I cal estar atents un dia més també a les conseqüències econòmiques, perquè l'Iran ha tancat definitivament l'estret d'Hormuz, que concentra el 20% del trànsit de petroli mundial.
Cosa que ha fet pujar el preu del petroli un 7% i encara pot anar més. També estan patint i molt les aerolínies pel tancament de l'espai aeri. Avui mateix Air France ha anunciat que suspèn tots els vols a l'Orient Mitjà, almenys fins dijous. I la situació també pot empitjorar en aquest sentit i acabar-nos afectant la butxaca, segons ens deia el catedràtic d'Economia Santiago Niño Becerra en aquest programa. Cal estar també molt pendents del gas.
Si això es prolonga en el temps, les conseqüències poden ser brutals. Ahir Goldman Sachs va publicar un informe on s'estimava que si l'estret d'Hormuz queda tancat 2 mesos, el gas podria pujar un 130%.
Una situació que comportaria una evident inflació. El ministre d'Economia espanyol, Carlos Cuerpo, no descarta prendre mesures per ajudar les famílies a fer front a una possible alça de preus.
Ya lo hicimos efectivamente con la puesta en marcha de ese escudo antiinflación ante el shock inflacionario como consecuencia de la invasión de Ucrania. Ahora estamos todavía en estas fases iniciales. Vamos a ver cuál es la extensión de este shock.
D'aquí a menys de mitja hora, ampli anàlisi de la situació a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, entre d'altres també amb el director del CIROP, Pol Morillas, que ens acompanyarà. Abans, per això, un primer comentari sobre la situació a l'Iran de la politòloga catalano-iraniana Anaïta Nasir.
La crisi que viu l'Iran és la més greu des de la revolució islàmica. A curt termini, no només serà clau l'evolució del propi conflicte bèl·lic regional, sinó sobretot si el règim és capaç de gestionar el buit polític i mantenir la cohesió interna. A més, la població continua amb un malestar profund i caldrà veure com reacciona. Això podria comportar més protestes, que voldria dir una repressió encara més dura per part del règim per preservar el poder. Per tant, els propers dies seran decisius.
Ara són les 8 i 14. Aquest és un dels temes del dia. L'altre és el Barça. I el Madrid.
Uy, otra vez Aranbarri, el remate! Gol, 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 g
0-1, que deixa els blancs a 4 punts del Barça a la Lliga. Robert Prat, bon dia.
Bon dia. El Getafe en va tenir prou amb un gol de l'uruguaià Satriano al minut 39 per vèncer el Madrid, que no va jugar res. Segona derrota consecutiva dels blancs. Tindrà molts problemes divendres davant el Celta. Vinícius ha expulsat al final en doble groga, Mastantuono, que també va veure la vermella, i Carreras es perdrà en el partit per sanció. I això que l'àrbitre va perdonar Rüdiger per una agressió a la primera part amb un cop de genoll a un jugador del Getafe quan ja estava estès a terra. El Bernabéu va dedicar xiulets a l'equip i algun un crit tímid a Florentino de dimissió. Tot i la derrota, Álvaro Arbeloa no dona la Lliga per perduda.
No, por supuesto que no. Quedan 36 puntos y no tenemos otro objetivo que luchar por sumar los 36 puntos. Aquí nadie va a tirar la toalla ni, por supuesto, esto es el Real Madrid. No se rinde nada hasta el último partido. Y evidentemente, 4 puntos es una distancia que pensamos que podemos recortarla.
Una derrota, la del Madrid, que dona un impuls al Barça aquest vespre a les 9 al Camp Nou. Fer possible l'impossible.
Anem 4 gols per darrere i hem de fer possible allò impossible. Sabem que no serà fàcil, però no ens podem rendir. És molt important deixar la porteria a zero i creure-hi. Sobretot, creure que podem fer-ho.
És el que diu Hansi Flick. Els blaugranes han de remuntar un 4-0, recordem, en contra de l'anada de l'Atlètic de Madrid.
Més enllà de l'èpica, Flick diu que la clau és tenir fam, jugar de manera intel·ligent. Aquestes són les claus de Flick per capgirar aquesta eliminatòria.
We have to play as a unit.
Hem de jugar com una unitat, guanyant duels, tothom enfocat, posant-ho molt difícil al rival i fent molta pressió. És el que vull veure, que guanyem duels, uns contra uns, que juguem per fora, que guanyem pilotes, i contra un equip com aquest, amb bones transicions, no és bon negoci perdre pilotes.
It's not good to lose the ball.
El Barça, que tindrà la baixa de Lewandowski per un cop a l'ull, que s'afegeix als lesionats de Jong, Christensen, Gavi i el sancionat Eric García.
Un Barça que busca aquesta remuntada impossible i al Camp Nou, tot i que encara no pot obrir-se del tot, tindrà, atenció, grada d'animació.
Els Mossos han autoritzat que aquest dimarts hi hagi una part de lateral del Gol Sud amb 750 persones per esperonar tots els aficionats a acompanyar l'equip. Un Barça que ja sap què és remuntar al Camp Nou. 4 gols a l'Atlètic de Madrid a la Copa. 12 de març 1997. En una sola part, el Barça va marcar 5 gols per endur-se la victòria 5-4. La narració del cinquè ja ha passat a la història.
Pinja Guardiola de lluny, salta un munt de jugadors, toca Berardo, ha salvat el porter, rematada i gol, 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 gol. Pizzi, che, que bueno que viniste.
Veurem si avui el Barça viu una nova nit màgica al Camp Nou o si s'haurà de conformar, que no és poc, amb una Lliga que pinta bé ara mateix i una Champions on el camí els permet ser optimistes.
Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Emocionat.
T'estimo!
Inspira't.
Com et dius?
Ferran Adrià.
Captiva't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
Ell has fet a la meva filla.
Et vols casar amb mi?
Sí.
El meu fill està viu.
A 3CAT fem realitat la producció de les millors sèries i pel·lícules en català. Aquí neixen les històries.
Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 8 i 18, repassem ara els bàsics amb Sílvia Solana, Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Lara García. Bon dia.
Bon dia.
I els serveis informatius de Catalunya Ràdio. En marxa un dispositiu dels Mossos contra el tràfic de drogues, principalment cocaïna i haixís.
S'actua sobre els membres d'una organització criminal d'àmbit internacional que operava tant a Catalunya com a Itàlia. 150 agents dels Mossos estan fent entrades tant a Barcelona com a l'Hospitalet de Llobregat.
Tot això aquest dimarts, en què sabrem també l'última hora de les negociacions entre el govern i Esquerra pels pressupostos.
Què es fa habitualment quan no estàs d'acord? Pues presentar una esmena a la totalitat. Habitualment es fa això i, per tant, probablement, si passa això, doncs la resposta serà aquesta, clar.
Això ens deia fa unes setmanes el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, en aquest programa. Esquerra i el PSC s'han donat uns dies per negociar i veure si hi ha marge per desencallar, en aquest cas, la situació. De moment, els republicans no han presentat l'esmena i els consellers ja desfilen pel Parlament per defensar els comptes.
No hi ha pla B. El pla A, el pla B i el pla C és que el país tingui pressupostos.
i estén la mà als grups que han donat la confiança en el govern perquè el país tingui pressupostos.
Això deia ahir el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Avui a quarts de 10 ens explicarà com van les converses la secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany. I també li preguntarem per la nova pressió de Foment del Treball cap a Esquerra.
La patronal Banys de Salvador Illa negocia pressupostos amb Junts si els republicans no s'hi avenen una via improbable perquè Junts ja ha presentat esmena a la totalitat.
El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, reconeix que els pressupostos d'Illa...
No ens agrada.
Però també que és millor provar-los que no fer-ho. Per això ha instat Esquerra a fer-hi costat i l'executiu a parlar-ne amb Junts si no hi ha avenços.
Si el president de la Generalitat no aconsegueix el recolzament d'aquests grups que l'han investit, potser seria el moment de negociar amb altres grups de l'oposició.
Una possibilitat remota i més després de la contraproposta integral als pressupostos que han registrat els juntaires.
És una esmena a la totalitat del govern del president Illa.
Era Mònica Sales. En paral·lel, els consellers ja desfilen pel Parlament per defensar els seus números entre Crides a Esquerra de moment sense resultats. Sentim Albert Dalmau i el republicà Josep Maria Jové.
No podem deixar el país encallat en el mentrestant.
Si algú està aturant Catalunya és qui no compleix la seva paraula.
Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
I dues notícies més que tenen molt a veure amb la capacitat d'invertir de la Generalitat. La primera, de Rodalies. El ministre de Transports planteja l'opció de lavar, atenció, aixecar, el traçat de l'R1 de Rodalies en alguns punts del Maresme per protegir-la del mar i dels temporals.
Òscar Puente reconeix que altres opcions, com allunyar les vies de la costa o soterrar-les, tindrien un cost absolutament desorbitat. L'arquitecte i urbanista Manel La Rosa també considera que les alternatives al traçat actual de l'R1 són complexes, però considera la proposta poc fonamentada.
Les alternatives són complexes i s'han d'estudiar bé. No n'hi ha prou que un ministre vingui i opini doncs, que ara aixecarem la traça. Això s'ha de fer amb més fonament.
I la segona cosa notícia, que té a veure amb la capacitat d'invertir de la Generalitat, té a veure amb educació. Us avança atenció al matí de Catalunya Ràdio. La meitat de places de professor a escoles i instituts públics de Catalunya aquest curs s'han assignat a l'estiu o amb les classes ja començades. Hi ha professors que reclamen més marge per preparar el curs.
Són dades del Departament d'Educació les quals ha tingut accés al matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya hi ha 84.000 places públiques de docents i 36.000 es van adjudicar a finals de juliol. En aquest cas són vacants que s'adjudiquen en principi per tot el curs. A finals d'agost i al setembre se'n van assignar 8.000 més. Aquestes són substitucions temporals que poden incloure places ja assignades al juliol, si ha calgut cobrir baixes, i això genera queixes de professors que reclamen tenir més temps per preparar el curs. Docents consultats per aquest programa s'han trobat en situacions com aquesta.
Em van dir que havia de fer una optativa que s'havia de crear de zero. El cap d'estudis divendres em va dir dilluns comences a fer una optativa en la qual ens hem d'inventar. Era jo qui havia d'inventar-me. En un cap de setmana, una optativa nova per un grup de primer d'ESO a la qual li havia de fer classe durant tot el curs.
L'avançament de les assignacions és una meta que Educació ja es va marcar a l'estiu amb l'objectiu que durant el juliol es pugui preparar el curs amb totes les condicions, segons assegurava la consellera Niubó.
Avui, segona jornada de la 20a edició del Mobile World Congress, marcada per les baixes d'alguns congressistes que no han pogut arribar a la fira pel conflicte de l'Orient Mitjà.
Amb el tancament dels espais aeris del Pròxim Orient, alguns congressistes han quedat atrapats a Qatar i Dubai. La cancel·lació de vols afecta no només els viatgers del Pròxim Orient, sinó tots aquells que hi haurien de fer escala, com els asiàtics. Cal tenir en compte que les principals companyies del Mobile, Xiaomi, Huawei, LG, Samsung, són asiàtiques. Alguns directius d'alt nivell han optat per contractar jets privats per poder arribar fins a la fira.
Fa balanç Jordi Selles, director de l'Ideal.
Realment aquests 20 anys han transformat moltíssim, no només la ciutat de Barcelona, sinó també el país en l'àmbit de la digitalització, en el ritme que ho ha anat fent el món, i potser una miqueta més.
I atenció a això, perquè Giselle Pelicot serà distingida amb l'Ordre del Mèrit Civil.
Avui li atorgarà el president espanyol Pedro Sánchez Pelicot, convertida en tota una icona feminista global després de portar a judici el seu marit per un cas de violència sexual. Ahir va ser a Madrid on va presentar el seu llibre de memòries, Un himne a la vida.
I en parlarem dijous amb ella mateixa, que ens acompanyarà aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, Giselle Pelicot, per sentir de primera mà el seu testimoni. Serà a partir de les 11 del matí, dijous, al matí de Catalunya Ràdio. I l'actualitat política a Madrid passa per la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero.
L'expresident del govern espanyol va negar haver fet intermediari en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i també va relacionar l'augment dels atacs i les acusacions contra ell per part dels populars amb les reunions que va tenir amb Carles Puigdemont a Suïssa.
Rodríguez Zapatero ha insistit que no va tenir res a veure amb el rescat de Plus Ultra.
No he tenido ni tengo ninguna relación con Plus Ultra. No hice absolutamente nada ni me interesé por el rescate de Plus Ultra, o sea, que no haga afirmaciones especulativas. ¿Tiene usted algún dato?
I a preguntes de Junts ha reconegut que els atacs i les acusacions del Partit Popular contra ell van anar, a més, després de les reunions a Suïssa amb Puigdemont.
Es verdad que noté que en la medida en que se fue conociendo que yo participaba bastante en Suïssa en estas reuniones, Noté que el grado de agresividad y de intoxicación hacia mí se producía, pero no quiero especular.
L'expresident no descarta anar al Tribunal Constitucional per les preguntes i acusacions incriminatòries que, segons ell, li han fet principalment el PP i Vox. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
A partir de demà passat es podran extreure les caixes negres dels trens accidentats a Damuz, a Còrdoba, on van morir 46 persones per analitzar-ne el contingut.
Ho ha autoritzat la jutgessa del cas perquè els investigadors de la Guàrdia Civil puguin tenir tots els detalls. També permet que s'extreguin les imatges de les càmeres de seguretat de dins del tren. El ministre Óscar Puente ha reconegut que Adif va cometre un error quan no va avisar que havia retirat material de la seva investigació, però no creu que l'objectiu fos amagar proves.
¿Dónde está el error de Adif? A posteriori, probablemente no comunicárselo a la autoridad judicial con carácter inmediato. Pero yo creo, sinceramente, que Adif no ha actuado de mala fe, no ha considerado en ningún momento, como se ha dicho, que se estaba llevando pruebas que son relevantes para la investigación.
8 i 25, i a aquesta hora us podem avançar els noms que completen el cartell de l'Ambassat de Sabadell.
A miña tatara 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 bo estaria contenta. Tatara 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 bo estaria contenta.
Són les gallegues filles de Cassandra i el britànic Bob Vilan. Al festival també se sumen artistes com el Petit de Caleril, Mishima, Grego Tecno o Cari Cari. Recordem que l'Ambassat es farà del 14 al 17 de maig al Parc Catalunya de Sabadell.
Bob Vilan, eh?
Bob Vilan.
Sí, sí, no, no el Dylan.
No el Dylan, bueno, no el Dylan.
Encara aquí, encara...
No, no. No hi ha sorpreses.
I acabem amb un adeu.
Perquè ha mort als 79 anys el figurinista José María de Cosío, que va estar més de 30 anys vestint el cinema espanyol i va treballar colze a colze amb el director Pedro Almodóvar. De fet, va confeccionar el vestuari de 13 de les 23 pel·lícules del director manxec, com Todo sobre mi madre, Taxi, Atame o Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. El 2024 va rebre el premi Yvonne Blake d'honor per la seva trajectòria.
Són les 8 i 26, de seguida els esports.
Que bé l'airet del mar de les Maldives. Escolta, quan hem de tornar?
Doncs tenint en compte que ens ha tocat l'Eurojackpot de l'11, quan ens vingui bé.
Quina data tan bona quan ens vingui bé. És justament el dia que em va bé.
El dia quan ens vingui bé?
Sí, justament aquell dia em va guai tornar.
I a mi?
Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquí desafiant a l'altra intel·ligència artificial a una batalla històrica.
Baixa el mobile si tens valor, que jo arribant en temps real faré que et salti error. Si compares amb mi els teus resultats no hi ha color. Pels 20 anys al mobile et faré tremol al servidor. I és que ja portem 20 marta d'ampolls innovador. Connectant el món des de la nostra ciutat. Quin honor!
A Barcelona portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Setmana Santa ja ho tenim a la cantonada i amb viatges al Corte Inglés ho tindràs ben fàcil. Reserva ara fins a un 50% de descompte a les vacances a les costes, illes, al Carib, Europa, en creuer... Tu tries. I els nens viatgen gratis o amb grans descomptes. Últims dies per reservar. Consulta'n les condicions. Fes que Setmana Santa se't faci realitat amb viatges al Corte Inglés.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Missatge als qui dubteu, tranquils, perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un model per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant, a més de les ajudes al Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.com. T'esperem a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia, movement that inspires.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Ja m'ha explicat la patacada del Madrid a la Lliga, la injecció de moral que tindrà el Barça aquest vespre. Per cert, que es podrà veure per TV3, aquest intent de remuntada davant de l'Atlètic de Madrid. I també hem d'explicar que hi ha tres precandidats al Barça que presenten les firmes per ser proclamats candidats dijous oficialment.
Ara s'han de validar aquestes firmes dijous per convertir els candidats en presidenciables. El president sortint, Joan Laporta, ha entregat 8.171 butlletes, 2.000 menys que les eleccions del 2021.
Recollir signatures mai és senzill i per això he dit que aquestes signatures les valorem molt, potser més que el 21, perquè el 21 era unes eleccions en les que es va haver-hi més mobilització.
Víctor Font, 5.140 signatures.
Són una mostra del clam que hi ha dins del barcelonisme perquè un canvi sigui possible. Jo crec que avui serà el primer dia en el que tindrem un termòmetre real, que podrem comptar quanta gent ha donat suport a quin tipus de club volem.
I Mar City ha recollit 2.844 suports.
Un projecte clar amb solucions reals, executables. Ara que tindrem una altaveu, ara que sortim tots a la línia de sortida, el que volem és presentar el nostre projecte i que els socis escullin aquell projecte que creguin que és millor pel Barça de present i pel Barça de futur. Taking it all the way.
Xavi de la Joana, que no passa al tall, i també una notícia relacionada amb el Barça, que el jutge de l'Audiència Nacional s'ha declarat incompetent per jutjar la denúncia d'un soci contra Joan Laporta per suposat blanqueig de capitals. El cas podria acabar als jutjats de Barcelona.
Són 9:15 i el matí arrenca pendent de... La guerra a l'Iran, però també d'un matí amb la mobilitat complicada. A Girona hi ha problemes amb els trens. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, el primer tren de mitja distància de Girona que havia de sortir cap a Barcelona a 9:45 no ha sortit fins a 8:00 i el de 7:45 no ha fet fins a 9:15. Fins ara són els dos únics trens de l'R11 que han sortit a Girona amb el lògic descontent dels usuaris. Una incidència tècnica a l'entorn de Figueres que ja s'ha resolt hauria provocat aquesta situació i ha acumulat centenars de persones a les andanes.
I a Barcelona s'ha reprès la circulació a la línia 1 del metro, Joan Vilaplana.
Sí, fa mitja hora explicàvem que s'havia aturat per incidència tècnica a l'estació de Fondo. Ara Transports Metropolitans informa que el tall s'ha reduït al tram entre Hospitalet de Bellvitge i Santa Coloma. Per tant, hi ha servei, de fet, entre Santa Coloma i Fondo.
I l'altre punt d'atenció, com deia, més a l'Orient Mitjà. L'Iran ha respost als atacs de nord-americans atacant bases dels Estats Units i Tel Aviv. Enviats especials a Jerusalem. Matilde Seuan i l'assistència tècnica amb Jordi Baró. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, l'última hora és que l'exèrcit israelià ha desplegat soldats en diferents punts del sud del Líban. Diu que és una acció per protegir-se de Hezbollah, a qui continua atacant des d'ahir en un nou front de guerra junt amb el de Teheran a l'Iran. Netanyahu ha promès en les últimes hores que la guerra durarà algun temps, però no anys. A Israel, les sirenes pels míssils de l'Iran continuen sonant. Ha passat fa una estona a Jerusalem, però en la majoria dels casos els intercepten els sistemes de defensa aèria.
I a Madrid, avui, el Consell de Ministres deixa refredar les mesures pendents de l'escut social. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Les va perdre dijous passat al Congrés per segona vegada pel no de Junts, PP i Vox, totes menys les pensions, i ara busca tancar acords amb els grups abans de tornar-les a aprovar al Consell de Ministres. I fins que això no passi, algunes cobertures queden penjades, com la prohibició de desnonar famílies vulnerables, la més polèmica, els descomptes a la llum o d'altres mesures com les ajudes al vehicle elèctric o els afectats per la dana. L'executiu ho vol intentar dimarts vinent.
I com tenim les carreteres, Txell Garriga? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora.
L'N340 entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar. L'alternativa a l'AP7 ha estat tallada en aquest tram sud per un accident, recordem. I també ara les dues rondes de Barcelona, sobretot cap al Llobregat i a la ronda litoral, agreujats per un accident ara que talla un carril.
I punts taronja?
La 2 i la B23 que va a Barcelona, també nos de la Trinitat, C31 a Badalona, l'AP7 entre Cerdanyola i Mollet, també la C17 a Paret, avui força vermell i força taronja, però en principi sense gaires problemes.
De seguida parlarem de les eleccions del Barça i la derrota del Real Madrid d'ahir amb Emilio Pérez Terrozas, però abans, què més tindrem avui? Al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Solanes.
Doncs aprofundirem en la guerra a l'Iran amb Pol Morillas, director del CIDOB. També parlarem amb catalans que s'han quedat atrapats arran d'aquest conflicte. I tindrem també l'estudi d'Hisenda Alemany, secretària general d'Esquerra, en un moment en què els pressupostos i les negociacions són crucials entre Esquerra i el govern. També parlarem amb Maria Jesús Puerta, que és enginyera i guanyadora d'un concurs a la NASA per reciclatge a la Lluna.
Serà avui a l'Àgora amb Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, atenció a aquest nom, Regina. Avui entra en joc un nou ball. Eloi Cordomí, bon dia.
Sí, bon dia. Aquesta borrasca encara es troba lluny, al golf de Cádiz, però ja tenim una branca que avui ens envia núvols i alguns petitets ruixats que estan caient al terç nord del país. Es mantindran aquí, creiem, tot i que es podria escapar alguna gota en altres punts. Avui també preveiem vent que reforça tota la costa, amb onades al final del dia de més de 2 metres d'altura. Potser la tarda s'obren algunes clarianes a la meitat sud del país. Amb una temperatura que ha pujat a aquesta hora, però es mantindrà fresca al centre del dia. Demà encara amb un temps variable, núvols, clarianes, petits ruixats també als dos extrems de Catalunya. A l'espera que dijous tinguem una branca ja més activa de pluja que deixarà precipitacions abundants a tot el país.
Estalvia 90 euros amb bon preu esclat energia. Festa dels nostres i et descomptem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA26. Thank you.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, pot ser una paret, una clau o una guia, era mestre. Avui dimarts, un Enigmàrius lineal, habilitat de delineant que deixa petja de 5 lletres. Habilitat de delineant que deixa petja 5 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Emilio.
Què, veus com hi ha nits que no tens d'anar a dormir, Ricard?
Ja, sí, que sí. Pots... Em vaig equivocar. Però avui a la una de la nit m'he despertat i he mirat allò i ja m'ha desvetllat.
Tens la tentació que alguna vegada no?
Sí, home, clar.
Sí? Ah, vale. No ho sé. Demà.
Avui, què faig avui?
Home, jo et diria que et quedessis, però home, no sé.
Quedaré una estona i veient el panorama, doncs ja decideixes.
Ah, vale, una bona idea.
Però sí, avui toca remuntar, no?
Sí, avui mires mitja hora i si estem, doncs això, 2-0, potser
aguanto.
Val la pena quedar-se. Sí, està bé.
Tu creus que remuntarem, Emilio? Sí.
Jo sí. O sigui, estic, com vam parlar ahir, estic amb la frase de, com em deia el Joel, que la va inventar el Neiber, estupendo, pues la frase aquesta dita que ha fet el Lamin, d'un 1% de possibilitats i 99% de fer. Sí, és que és el que toca, no? O sigui, a veure, si tu penses una mica, el desastre va ser 4-0, que és impensable, no? Lo d'avui, pues, bueno... Pot pensar, no? El d'avui podria ser, pues, normal, seria un 2-0 o alguna cosa així, no? Un 3-1 o el millor, no? Però, clar, tens de fer un 4-0, no? O sigui, jo crec que...
Un 4-0 o un 5-1, sí.
Sí, jo crec que és possible...
Un 4-0 per empatar, o sigui...
Sí, però ja pots ganar. Amb el 4-0 ja pots guanyar, ja pots passar. Sí. O sigui, a veure, és una conquesta tremenda si fas 4-0. El que vull dir és que, a veure, si hi ha un equip que ho pot fer...
És el Barça,
actualment, ara, sí. És el Barça, m'entens? I, per tant, aquesta és una mica la gràcia que té el futbol, que probablement, segurament, en un altre esport, com també hem parlat un munt de vegades, no seria possible, amb el futbol sí ho és. Sí ho és, perquè, a més, jo, per exemple, sempre explico una... no una anècdota, sinó un cas que sempre a l'Alfredo Relaño, cuya àvia és una de les àvies, és catalana, per cert, sempre diu, no? Diu, Emilio, esto empieza el partido, imagínate, no? Se va a la miña mal, se escapa, sale o Black, no? Penalti, expulsión, ¿me entiendes? Y empezamos 1-0. Bueno, ell ho explica de qualsevol partit. Però això pot passar, amb aquests partits pot passar perfectament. Si comença així, evidentment, les possibilitats augmenten moltíssim, no?
Tot això ahir vam veure un Madrid... En fi... Tu dius avui al periódico que Carvelo fa pena, dius, literalment. Que li ve gran.
Home, és que... Home, a veure... Primer, Ricard, és que si penses com ha arribat Carvelo aquí... M'entens? Encara tens més sensació de que no s'ho mereix, no? Perquè la gent, per exemple, oblida que el que estava, en teoria, destinat a aquest joc era Raúl, no? I Florentino i la seva organització i els, probablement, si hi ha els seus tècnics i tal, van fer desaparèixer a Raúl, que mai va tindre una possibilitat d'arribar a ser l'entrenador del Real Madrid, sent realment un mite com és a la Casa Blanca, no? Segon, van portar el que també ells consideraven que era, no?, un gran jugador blanc, sí, i tal, sí, igual. Sí. I el van fer un contracte de 3 anys, Ricard tenia un contracte de 3 anys i li van treure l'autoritat. El van fer el ridícul davant de Vinícius. El van treure i van posar aquest que sembla ser que és quasi família de Florentino Pérez, no? O sigui, i llavors i per com va perdre ahir, surt a la sala de premsa i, bueno, no, esto es el Madrid nunca se rinde. Dona una, jo, a mi sí, em dona una mica una sensació de pena, no? I, además, y él, como habla como si tuviera el móvil de Dios, ¿sabes qué te digo? ¿Me entiendes? Pues todavía me parece que es muy poco creíble, en realidad.
I ens queda una altra cosa, que són les firmes. Ahir vam veure com presentaven els tres precandidats que passaran al tall, diguéssim, les firmes, i el que veiem és que l'oposició firma més que el que donen suport a la porta.
Ja, bueno, jo, Ricard, hi ha una cosa que no tinc molt clara en aquest sentit. És si realment el president ha anat a trobar 10.000 firmes i no les ha trobat, o quan ha trobat 8.000 s'ha parat. M'entens el que vull dir?
Són unes eleccions que veus que no tenen cap interès, no? Veus com hi ha poc interès, deixa'm-ho dir així, no? Que penses, bueno, igual sí que és veritat que hi ha una desídia per part de la porta també de dir, mira, si arribem a 8.000 no cal fer un esforç. Més,
sí, no. O fer un minis, no? Diu, sí, bueno, què tenim? Què tenim? 8.000? Vale. Perquè no sé, tampoc sé, perquè no estic ficat en això, tampoc sé si això costa molts diners. O sigui, si aconseguir 12.000 firmes...
Bueno, vol dir tenir més gent recollint-ne, clar.
Clar, sí. Costa un munt de diners i llavors pots pensar, bueno, home, tenim 8.000, bueno, ja, Déu-li-do, 8.000, tal, m'entens? No sé. I després, ja també ho hem parlat una mica, a mi això de que no s'hagin juntat abans de tot això em sembla una mica, bueno, cutre, un poc, me parece que ho tenien d'haver fet abans i ho hauria estat molt millor. Ara ja sembla que si es junten és per realment fer mal i per tindre més força, no?
Emilio Pérez de Rozas, una abraçada, cuida't.
Bueno, que vagi bé, Ricard.
Una pausa i entrem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a peugeot.es. Peugeot.
Estalvia 90 euros amb bon preu Esclat Energia. Festa dels nostres i et descomptem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA26.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Paquita, bona tarda. Fem un unboxing en directe.
Ara l'obro.
A veure.
Una poca de xocolata.
I qui creus que te l'ha enviat?
La meva germana, que és de part de tota la família.
Bé, Paquita, com et quedes?
Molt emocionada. Bona tarda, Júlia. Bona tarda a tothom. Hola, mama. Hola, Cuqui. Pensava que seria un nòvio meu.
La mare, que també està bé, no?
Sí, també.
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
Si tens més de 60 anys, et mereixes viatjar. Les teves vacances, fes la realitat amb Viatges al Corte Inglés i Club de Vacaciones. Reserva ara des de només 15 euros i no et quedis sense fer un viatge a Benidorm, Islantilla, les Illes Balears i les Canàries, Itàlia... Consulta les condicions. Ara és el moment de fer la reserva amb Viatges al Corte Inglés i Club de Vacaciones.
Busquem la millor calçotada prop de Barcelona.
Aquesta barbacoa que és una mica com de joguina, no? Calçotada de mar, ho han fet vindre bé.
No ho veig gaire.
Aquesta aigua d'aquí al damunt, què és?
Cagada, tio. En plata bé, que estem jugant la Champions.
Bon profit.
Joc de cartes, a TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la nit.
Aquí la millor intel·ligència artificial, accepto el repte.
Escolta, xato, no em vinguis amb oratòria. Jo tinc infactual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Anna Grau i Vicent Sánchez, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
Al Vicent no li sembla bé que aquest matí l'Ajuntament de Barcelona hagi decidit podar les palmeres de la Diagonal.
No. No, no passa res, es poden podar el palmer.
Jo pensava... S'han de podar en algun moment, no?
Podien ser tres coses. Una, que la palmera plantejarà algun perill. Dos, que estigueren podant-la. O tres, que estigueren collint dàtils. La tercera fora, la segona fora, i per tant només la poden. I han muntat un merder el dia del Mobile. I dic, home, l'any té uns quants dies més, no?
Ah, perquè coincideix amb el Mobile, sí, sí.
Clar, home.
Es podria fer un altre dia, sí.
Home, podríem fer-ho l'entrada al Barça avui a les 9 i ja seria la gran festa. Mira, la palmera deia que no mos agrada.
Mira, igual acaba així el Barça, també, eh?
És possible. Palmant. Datilitzat, sí.
Ara parlarem del que està passant amb l'Iran, però abans, Sara, pressupostos com els tenim?
Doncs una mica igual que divendres. No, sí que hem de dir que en una setmana s'han llimat esprós a banda i banda a una velocitat extrema, no? Perquè fa una setmana estava Oriol Junqueras aquí dient presentem sí o sí aquesta esmena a la totalitat des del primer moment. Això no ha succeït.
Mira, va dir això, mira.
Què es fa habitualment quan no estàs d'acord? Pues presentar una esmena a la totalitat. Habitualment es fa això i, per tant, probablement, si passa això, pues la resposta serà aquesta, clar.
Exacte, això no ha succeït fins ara. No vol dir que no passi, però al final és una mesura de pressió que Esquerra Republicana reserva. Al final les dues parts han decidit concedir-se temps. I no és tant donar-se temps entre PSC i Esquerra, és més donar temps al govern espanyol. Perquè si el debat a la totalitat serà el 20 de març, això és just després de les eleccions a Castella i Lleó, i veurem també si just després de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, que encara no té data. Li han donat temps al govern de Pedro Sánchez per veure si sí. pot fer aquest gest que Esquerra Republicana demana.
Aquella cosa que jo no entenc d'Esquerra, que avui li preguntarem a la gent d'Alemany, que ens acompanyarà a la secretària general d'Esquerra, que és si al final això depèn de Pedro Sánchez, per què Rufián estira la catifa vermella a Pedro Sánchez i, en canvi, ho condicionen uns pressupostos catalans. És a dir, no hauria de ser al revés? Condicionar les mesures socials de Pedro Sánchez i facilitar les coses a Catalunya? Pregunto.
Diguem que ella segurament no ho respondrà amb aquesta claredat, però probablement el full de ruta que té Esquerra Republicana a Catalunya no acaba de trobar un mínim comú denominador amb el full de ruta de Gabriel Rufián. Ja no diré d'Esquerra a Madrid, sinó de Gabriel Rufián a Madrid.
Rufián comença a ser una pedra a la sabata?
Bueno, ja fa un cert temps, el que passa és que la portem molt a gust.
Junqueras li deixa aquesta via paral·lela perquè tampoc li va malament a Esquerra Republicana jugar aquestes dues pilotes.
Clar, però al final, si Sánchez no se sent atrapat, doncs, escolta'm, no li repeteix.
Ja, home, però una cosa és el que diga Rufián i el que declara, i una altra cosa el sentit de vot del grup d'Esquerra al Congrés. Això és diferent. I després una altra cosa... I és que recordem que deia, i això pot ser és la clau d'entendre tot este galimaties, allò que deia el senyor Oriol Junqueras aquí mateix, que deia, això del PSC i del PSOE és com el misteri de la Santíssima Trinitat. No sabem què és el PSC, què és el PSOE, al final tot és PSOE. Pues és una mica això. Ells han decidit que a l'hora de castigar el PSC, com que el PSC és el PSOE, doncs castiguen el PSOE. I per tant, una lògica com la que vostè acaba de comentar, que és ser més durs a Madrid i més flexibles a Catalunya en els acords amb el PSC i amb la Generalitat, considerant també que el PSC, en teoria, és un partit diferent del PSOE, és el que seria raonable. Però trenquen aquesta raonabilitat perquè també és veritat que el PSOE i el PSC de vegades no se sap exactament.
Però aleshores fes la mateixa política aquí que allà.
Això seria una coherència exquisida si Rufián fora Junqueras. I atenció, perquè tampoc no sabem com acabarà Junqueras, o sigui que si parlem de lògica, mos tirem per la finestra d'un primer pis a vosaltres trunquen el turmell.
En tot cas, sí que és veritat que hi ha menys hostilitats que fa una setmana, quan parlàvem fins i tot d'una crisi de confiança. Els equips negociadors estan treballant i estan parlant, però queden molts dies, tants com 17 i 17 dies de negociació. Es poden fer molt llargs per les tres parts i ja com per descarrilar dues vegades i retornar a la negociació dues vegades més.
Però és molt estranya aquesta lògica. Jo estic molt d'acord amb el que apuntava el Ricard, que ell com a hipòtesi, i jo ho dic com a tesi, o sigui, és que no li veig cap ni peus, perquè més enllà, diguem, de que tu parlis del PSOE o de si el PSOE és la Santíssima Trinitat amb el PSC o no, amb independència de la visió que tu tinguis sobre aquest partit, tu estàs degradant la Generalitat de Catalunya. O sigui, la gran institució de l'autogovern de Catalunya l'estàs deixant sense recursos o sense pressupost, per tant, amb moltes més dificultats per establir polítiques a Catalunya, perquè tu consideres que el PSC és el PSOE. No dic tu, òbviament, sinó aquesta manera, diguem, de pensar. I això no ho comprenc jo, que ho faci un partit com Esquerra Republicana. Com que això em sembla impossible, jo penso que aquí el debat que estan tenint és de quina manera surten del lío que ells mateixos s'han ficat, que té a veure amb el relat, que és amb què s'ha transformat la política actualment, no? Tu digues això, llavors jo podré dir això o altre, però en lo fonamental és que em sembla que hi ha molt poques diferències, perquè hi ha un anàlisi compartit de que davant de la pujada de l'extrema dreta o de la imminència de l'extrema dreta, les esquerres s'han d'unir, hi ha un pacte de legislatura a la pràctica en què hi ha unes polítiques concretes que tenen un ampli consens, també hi ha un ampli consens amb matisos encara, amb com han de ser els pressupostos, i hi ha un punt de desacord amb una cosa que no té a veure amb els poders de la Generalitat de Catalunya. Per tant, realment és una cosa incomprensible.
Anna.
Home, a veure, jo crec que el problema que té demanar la Lluna, o sigui, condicionar un eventual suport, pues, a una investidura, a uns pressupostos, al finançament, a la recaptació de tots els impostos a Catalunya, el problema d'això és que el màxim que et poden donar és un acte de fe, tant a Barcelona com a Madrid, i tu o te'l creus o no te'l creus. O sigui, et diuen, sí, això hi ha algun dia, o dius, o m'ho crec i voto, o no m'ho crec i ho rebento tot, no? Jo crec que Esquerra té un problema de reposicionament, perquè dius, bueno, és veritat això que dieu, que hi ha una estranya contradicció entre semblar que apretes més a Catalunya que no pas a Madrid d'una decisió que teòricament depèn de Madrid. També podríem subratllar la contradicció de que si tot això s'aconseguís ho gestionaria el Salvador Illa, no ho gestionaria cap govern d'Esquerra Republicana. Jo crec que Esquerra Republicana té un problema, que és que sempre que ha tocat poder a Catalunya institucionalment va ser, doncs, primer amb els tripartits i després, doncs, amb altres aliances. Ara li costa molt explicar la seva militància, la seva relació amb el PSC i amb el PSOE, però el fet, per exemple, de que no haver volgut entrar a l'Ajuntament de Barcelona, no haver volgut, doncs jo crec que els ha anat laminant, els ha anat abocant una insignificància. Jo crec que en Gabriel Rufián, ja veurem que tot això, té raó amb una de les crítiques que fa, però també crec que té raó en Junqueras, quan diu que grans parts del partit no poden acceptar, doncs, segons quins plantejaments, però llavors, clar, tot és...
Clar, però això, per exemple, d'acord, però mirant els pressupostos de Salvador Illa, hi ha un 37% més de diners que a l'època d'Esquerra a TV3, per exemple.
Des de quan els pressupostos s'han
votat? Un 43% més al català i un 54% més exteriors. Que això, per cert, si ho fes el govern de Puigdemont o de Junqueras, seria, bueno, un atemptat a les estructures
de quan els pressupostos es voten a favor o en contra perquè són bons o dolents amb l'actual situació política a Catalunya. Ja. Aquest és el problema.
Que Esquerra pot vendre que aconsegueix més diners que quan governava.
Vull dir, crec que això acabarà. Jo crec que els pressupostos acabaran sortint, perquè com demanaven els de Foment, els hi acabarà votant en Puigdemont i encara els d'Esquerra quedaran allò. O,
de totes maneres...
Jo no crec que l'Illa vulgui adelantar eleccions, però també crec que no li caurien els anells, si els haguessin d'adelantar. Crec que menys hi perdria ell que tots els altres.
Clar, per exemple, per posar un element més sobre la taula, Foment. Mm. El president de Foment, a les últimes hores, ha dit això.
No ens podem acostumar a que un país no tingui pressupostos. Apel·lem a aquells que estan en situació de fer-ho possible. Si el president de la Generalitat no aconsegueix el recolzament d'aquests grups, que són els que l'han investit, seria també el moment de mirar altres. Potser seria el moment de negociar amb altres grups de l'oposició.
Quins? Com Junts.
Aquest és el somni de Sánchez Llibre.
És el somni de Sánchez Llibre.
Clar, junts, així hi ha una cosa. A veure, ens habituem ràpidament a les situacions...
Junts s'apuntaria un tanto amb això,
No, home, no. Ens habituem molt ràpidament a les situacions que vivim.
I ara... Si Junts entra a negociar pressupostos, torna a l'equació política catalana, que ara està...
Junts no negociarà pressupost, no ho farà.
Però ningú ha dit que això sigui un encert,
Bueno, és igual que sigui un encert, un error, no ho faran, perquè, a més, hi ha una... A veure, nosaltres ens acomodem molt ràpidament a la lògica. La lògica actual, que és la que comentaves per fa un momentet, és dretes i esquerres. Això està molt bé. Però hi ha una altra lògica, que és la lògica Espanya-Catalunya i la lògica que diuen nacional. I això no s'ha acabat encara. I Esquerra sempre té el retrovisor també amb aquesta lògica. Aleshores, a Esquerra li convé la lògica dretes-esquerres? Evidentment, a Madrid sí. I, evidentment, a Catalunya, de cara a futurs pactes estables, sempre amb els comuns i amb el PSC també, i de cara a desplaçar Junts cap a la dreta o cap a l'extrema dreta, que és el que més li agrada a Esquerra Republicana, també. Però aquesta lògica, que a Esquerra li convé, és l'única que hi ha i és l'única que defensa Esquerra, perquè si fa tot això, Esquerra s'acaba com un partit independentista. S'acaba i passa a ser un partit d'esquerres més. Per tant, no és tot tan clar, ni és tot tan pur, ni la lògica és dreta i esquerra, ni que ve l'extrema dreta. No, hi ha lògiques que es van creuant i Esquerra, en alguns moments determinats, li convé però passar-se per un partit...
Tens compte que el de menys... és el que deia el Ricard, si el pressupost és bo dolent per Catalunya.
Però des de quan?
Vaya galdosos nacionalistes que tenim.
No, però des de quan el pressupost
segur? Tant me fot els diners que hi ha per això, tant me fot els diners que hi ha per allò, tant me fot si el pressupost és una meravella o un rotllo de paper higiènic.
Des de quan, això?
Però
ni així, ni en Extremadura, ni en Taiwan. Des de quan?
No eren nacionalistes.
No, nacionalistes aquí, els espanyols ho són molt. Però no veus que... Clar, no veus que...
Per això se'ls deixa una pantalla superada. Tots aquests partits acabaran cada vegada...
pantalla superada per vostè. L'eix nacional...
I pels votants de l'Oriol.
No, pels votants ja veurem. Ja veurem quanta gent dels votants, per exemple, d'Aliança...
Ja veurem quants mobles
no,
Junts Esquerra gent, aquest pas.
Escolta, hi ha molta gent, incloent el PSOE, que voldria aquest àmbit absolutament mort i desplaçat i s'ha acabat. Però no va així. Més enllà de lo que uno vol i a la realitat.
De totes maneres, estem posant molt el focus en l'oposició i aquí el principal problema polític. Si no s'aproven pressupostos, el té el govern de Torn que no aconsegueix aprovar-los.
Sí, sí.
Vull dir que al final la responsabilitat màxima està allà on toca. I és veritat que al final l'oposició continuarà sent oposició. La perspectiva d'Esquerra Republicana i de Junts en aquests moments, si hi hagués un eventual escenari electoral, seria la de continuar estant a l'oposició.
Però potser menys recordem... diputats.
Sí, però l'oposició igualment. Vull dir que qui té més a perdre, i ho pot dir el president Pere Aragonès, és qui està governant i no aconsegueix aprovar pressupostos.
No
dit això, el problema original...
No aragonès,
igualment,
no
el problema original de tots plegats és condicionar una eina fonamental pel país, com són els pressupostos, a qüestions exògenes.
Totalment
i això
d'acord.
Fa més d'una dècada que està passant.
Sí, sí.
Quan no és l'IRPF, és el Hard Rock. Quan no és el Hard Rock, és l'aeroport del Prat. Quan no és l'aeroport del Prat, és el referèndum, no?, que en aquell moment va posar com a condició la CUP. És a dir, si fem un viatge en el temps en l'última dècada, els pressupostos sempre han estat supeditats a qüestions que no tenen a veure amb a què es dedica, a què es prioritzen els recursos que pot tenir una administració pública. I també voldria respondre-li una cosa al Vicent. No és que Esquerra desplaci a Junts cap a la dreta. No. O sigui, Junts pren decisions autònomes, veu què és el que li va millor electoralment i és ella mateixa qui torna a l'eix ideològic de defensar qüestions que havia defensat més aviat l'antiga Convergència. Sí. És que a nivell d'eix ideològic estan aquí. A nivell d'eix nacional, de no voler entrar a negociar amb el PSC, sí que és veritat que l'eix nacional continua pesant-li. Però no són pocs els alcaldes de Junts que voldrien que Junts recuperés protagonisme parlamentari entrant en la negociació de pressupostos amb Salvador Illa. No són pocs.
Jo crec que més que escorrer cap a la dreta, s'escorren cap als temes domèstics. En algunes coses semblen un partit més de centre-dreta, en algunes altres coses un partit de centre-esquerra. Esquerra sempre els presenta sempre com un partit ni de centre-dreta ni de centre-esquerra. Els presenta com a un partit de dretes. I una cosa és el que fa Junts, en aquest sentit, que de vegades sorprèn, i una altra cosa és el que s'anuncia o es publicita o es projecta del que fa Junts.
Jo només volia comentar una cosa que deia la Sara, que no hi estic d'acord, que és que el govern no està en una posició complicada si no s'aproven els pressupostos.
Jo estic amb tu.
El govern té una majoria parlamentària que és bastant sòlida, un partit que no li vol votar els pressupostos, que és Esquerra Republicana, que li diu no pateixi, que ho farem amb suplements de crèdit, però jo no estic posant en qüestió aquest govern. Una altra cosa és que pel relat del Salvador Illa i del govern, doncs en la mostra de normalitat que volen donar, que és la seva màxima prioritat, és molt millor tenir pressupostos, perquè òbviament tot sempre és molt millor tenir pressupostos, però el govern no queda en una mala situació. Tenim uns pressupostos prorrogats d'una època que eren no de vaques grosses, grosses, però com que hi havia tots els fons europeus, etc, és un pressupost que tens marge. Si haguéssim sigut de les èpoques de l'austeritat del 2014-2015, anar posant parxes amb un pressupost que has de demanar fins i tot ajuda al Montoro de l'època del PP per una mínima cosa, allò estaries mort. Sí. Però pels pressupostos actuals, sí, aquest govern té tota la capacitat d'aguantar el que calgui.
Sí, jo no et dic que no sigués el partit que va en una millor posició a les eleccions. Això és una cosa.
Però també per aguantar la legislatura.
Però precisament, el que s'està jugant en aquests moments al govern de Salvador Illa és l'estabilitat després d'haver afrontat la pitjor crisi que ha hagut d'afrontar en aquesta legislatura. Aleshores...
Però no té en qüestió l'estabilitat.
En la mesura que aquests pressupostos són l'eina que garantiria l'estabilitat de Salvador Illa fins al 2028, en la mesura d'aquesta importància, Esquerra Republicana valora també en el sentit de que si tu li dones els teus sí a Salvador Illa, ja pot governar tranquil fins al 2028.
Ja, però Sara, aquí el problema és que tu mateixa acabes de dir...
Jo crec que després de la pitjor crisi que ha hagut de gestionar aquest govern,
Esquerra Republicana ni els comuns posen en qüestió...
Sí, sí,
no dic davant d'unes eleccions. Actualment hi ha una majoria parlamentària amb un programa de govern que es va pactar en el pacte d'investidura, perquè es va pactar, ja ho hem dit moltes vegades, més que un simple pacte d'investidura, i hi ha uns acords que no defalleixen. Una altra cosa és que no tinguis el suport per treure el pressupost pel símbol polític que això suposa.
Bueno,